Bon dia, són les 8 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Si ahir vam obrir el programa parlant de la mala praxi que suposa parlar d'un cas de presumpte assetjament donant noms i cognoms sense que hi hagi cap tipus de prova o sentència, avui m'ha vingut de gust posar el focus en Anna Gabriel i la seva estada a Suïssa, o millor dit, el que se'n diu d'ella, des dels mitjans espanyols suposadament seriosos.
La fotografia de otra cobardona en estampida, como están haciendo prácticamente todos los independentistas involucrados en el intento de golpe de Estado, la proclamación de la República Catalana, y en este caso, la conocida como Anna Gabriel, con además cambio de imagen, con ese quitarse el pelo de la dehesa, o el flequillo mutante, como dice Barbosa, lo primero que hizo Puigdemont cuando llegó a Bélgica, ¿no? Descorrerse la cortina y peinarse, vamos, fundamentalmente. Pues aquí es lo mismo que ha hecho Anna Gabriel en Suiza, abandonar el feísmo, ponerse desodorante, vestirse un poquito de Chanel, es tan pija que parece Rita Maestre.
Aquest subjecte, abandonar el feísmo, ponerse desodorante. Aquest subjecte és Carlos Herrera. Cobra gairebé 6 milions d'euros de la cadena COPE, que, recordem, és propietat de la Conferència Episcopal Espanyola, o sigui, l'Església, que es finança, per cert, amb la casella que es marca quan es fa la declaració de la renda. Com us podeu imaginar, no és l'únic que llença floretes a l'Anna Gabriel. Algunes perles de personatges d'aquesta casta mediàtica. Li diuen, per exemple, sudorosa Anna Gabriel. L'Alfonso Rojo, periodista i marit, ex marit de l'Anna Rosa Quintana, diu també: "Hay que montar una colecta para regalarle champú y pagarle un peluquero". O també Anna Gabriel i sus pulgosos de la CUP. Alfonso Usía li diu pollina a la Razón. O vaja, en un altre mitjà digital li diuen el acojonante recibimiento de una periodista a la guarra Anna Gabriel. No està malament. Floretes i més floretes cap a l'Anna Gabriel, que, sigui dit de passada, té una formació acadèmica notablement més àmplia que la de molts d'aquests personatges. Ah, i una altra cosa. Carlos Herrera està nomenat conseller d'Administracions Públiques de Tabàrnia, que és aquest invent que venera Ciutadans, formació política que, per cert, presidida per Inés Arrimadas, de la que encara esperem que es pronunciï davant d'aquests atacs masclistes i repugnants que rep l'Anna Gabriel amb amenaces de mort incloses. Inés Arrimadas, que per cert es queixa del tracte que rep a Polònia perquè diu que és excessivament masclista. Carlos Herrera, Inés Arrimadas, Tabàrnia... Ai, si és que Dios los cria. Les 8 del matí i 3 minuts.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
I amb l'estimat i estimable Martí Saguer, amb el que repassem la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Dijous amb domini de cel ras i vent de tramuntana que bufa amb intensitat. Avui les temperatures es mouen entre 1 grau de mínima i els 11 de màxima. A la tarda el vent anirà perdent força i apareixeran alguns núvols. Segueix actiu l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per vent i per mar alterada. I divendres tindrem un dia fred, encara amb alguns núvols, i dissabte i diumenge remunta una mica la temperatura i seran jornades amb més sol.
Gràcies, Martí. Doncs ara mateix tenim 0 graus de temperatura, que és el que marca el termòmetre del nostre estudi. Intentarem fer-la pujar, tot explicant-vos el relat de l'actualitat de casa nostra, que ja us avancem ara mateix amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia.
També amb en Toni Selles. Toni, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Anem als titulars.
Onada de robatoris en establiments de Torroella i l'Estartit. L'Ajuntament reconeix que s'han produït una dotzena de delictes. Els sospitosos s'haurien emportat diners i objectes electrònics de diverses botigues. Els fets han generat inquietud entre els comerciants.
La Comissió d'Urbanisme insta l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro a modificar el projecte de l'Eixample. Els canvis afectarien els recs i les formes d'algunes cantonades. El projecte prioritzarà els equipaments públics i l'habitatge social.
Calonge i Sant Antoni és un dels tres municipis catalans que participen en un projecte europeu per analitzar els efectes del turisme marítim i costaner al Mediterrani. A Catalunya el lidera l'Institut de Recerca en Turisme de la UDG.
Santa Cristina d'Aro incrementa i millora les zones de joc i esbarjo a partir de la participació ciutadana. Entre les millores, amb una inversió global de més de 150.000 euros, destaquen el Parc de Calistènia i els nous parcs infantils de les places Països Catalans i Bella Pedra.
Palafrugell obre un espai LGTBI, un servei adreçat especialment a aquelles persones que pateixen qualsevol situació de discriminació per LGTBI-fòbia. També pretén sensibilitzar tota la població sobre la diversitat sexual i expressió de gènere.
L'Auditori Espai Ter va tancar el 2017 assolint xifres rècord des del seu inici. Durant l'any passat es van programar més de 100 activitats i l'assistència també va augmentar en comparació al 2016 amb un total de 26.000 persones als diferents espectacles.
I avui parlarem d'igualtat i d'habitatge. Ho farem amb la regidora de Palafrugell, Mònica Tauste, després de la creació del primer espai, com us explicava fa un moment aquí al sumari, del primer espai, dèiem, LGBTI. També li preguntarem pel problema de l'habitatge del poble i li volem preguntar també sobre què ha passat amb l'Associació de Suport a la Dona que hagi hagut de tancar. L'Associació de Suport a la Dona de Palafrugell fa parell o tres de dies us explicàvem del seu tancament, deien, per la manca de suport i també de voluntariat. Serà al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. Són les 8 del matí i 6 minuts. I per començar, saludem en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia.
Hi ha una onada de robatoris en establiments de Torroella i de l'Estartit. L'Ajuntament reconeix que s'han produït una dotzena de delictes. Els sospitosos s'haurien d'emportar diners i objectes electrònics de diverses botigues. Òbviament, els comerciants estan preocupats. Ràdio Capital ha pogut acreditar que ha afectat almenys dos bars, una botiga de roba, una ferreteria i una escola d'anglès, David.
Els Mossos reconeixen que alguns dels robatoris es van produir ja a principis d'any, moment en què es va engegar un operatiu especial entre els Mossos i la policia local. Una afectada ha explicat el seu cas a Ràdio Capital. Els lladres van esbotzar la porta del seu local i se'n van endur un reproductor de música.
En escola d'inglès, què tenemos aquí? Nada. Libros d'inglès? Yo no tengo nada para robar. Papeles, lápiz. Porque yo normalmente yo tengo un portátil aquí, pero porque hay muchos robatorios en Torroella, yo porto el portátil a casa. Ahora, por ejemplo, hay más policía local en los calles y mozos de escuadra también, pero yo no sé por las noches. Siempre yo pienso las cosas son por las noches. Cuando no hay nada en los calles y... Torroella es un pueblo muy, muy, muy tranquilo, ¿eh? No hay nada por las noches.
Des del govern expliquen que aquest repunt de robatoris ha causat considerables danys materials en les entrades dels comerços.
Sí, el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy, assegura que Torroella té un nivell de seguretat molt alt i que per això els robatoris com aquests es perceben més entre els veïns.
Diguem, s'ha disparat més, ha sigut més notícia perquè la ràtio de seguretat de Torroella és molt alta, eh? O sigui, tenim molts pocs delictes. I clar, quan hi ha un delicte, sembla que és més greu. És més la sensació de que hi ha uns senyors que es dediquen a robar, que no pas i que destrossen les entrades, que no pas els botins que se n'han emportat.
L'Ajuntament, Miquel, assegura que s'ha reforçat la seguretat i demana extremar les mesures de precaució entre els comerciants.
Gràcies, David. A les 8 del matí, 8 minuts.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Doncs a radiocapital.cat hi podeu trobar àmplia d'aquesta informació. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Comissió d'Urbanisme proposa canvis al pla Eixample Castell, tapar un rec i canviar les formes d'algunes cantonades. Paral·lelament, però, dona llum verda perquè l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro tramiti el projecte, Pedro.
La Comissió d'Urbanisme va acordar que el ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro és l'òrgan competent per aprovar definitivament el pla parcial a Eixample de Castell d'Aro, que contempla l'urbanització del sud-est del nucli urbà de la vila i abasteix una extensió de 10 hectàrees. L'òrgan citat ha fet dues al·legacions i demana al consistori platjarenc que tapi un rec i faci modificacions de les formes d'algunes cantonades. Així doncs, el projecte d'urbanització s'apropa al procés de tramitació final i ja s'ha posat en marxa la reparcel·lació. El Pla Eixample comptarà amb una important presència d'habitatge assequible i de protecció oficial, tal com ha garantit a Ràdio Capital el regidor d'Urbanisme Josep Maria Soler. Soler ha detallat en percentatges que els equipaments de titularitat pública seran d'un 38% aproximadament, el mateix percentatge per a l'àmbit residencial i comercial. A la vialitat li correspondrà un 20% i les zones verdes s'aproximaran al llindar del 5%. Pel que fa a les residències que s'establiran, el regidor d'Urbanisme ha concretat la quantitat d'habitatges previstos.
En el conjunt hi haurà uns 248 habitatges, dels quals un centenar tindrà habitatge de protecció pública. I també es preveuen que els baixos, amb una extensió d'uns gairebé 5.000 metres quadrats, puguin ser utilitzats com a espai comercial, equipaments, oficines, a disposició del conjunt de la població.
El regidor platgerenc també ha declarat a l'emissora que estudien facilitar usos assistencials pels veïns de la zona per tal que sigui un equipament amb totes les garanties.
I Sant Antoni de Calonge és un dels tres municipis catalans que participen en un projecte europeu per analitzar els efectes del turisme marítim i costaner al Mediterrani. A Catalunya aquest projecte el lidera l'Institut de Recerca en Turisme de la Universitat de Girona, l'INSETUR, Toni Selles.
Es tracta del projecte Models of Integrated Tourism in the Mediterranean Plus, el Mitomet Plus, finançat per la Unió Europea. L'objectiu és promoure la sostenibilitat i la responsabilitat en el turisme marítim i costaner a la zona del Mediterrani. Per això vol fomentar el coneixement i el debat social entorn a la sostenibilitat turística. El Mitomet Plus desenvoluparà diversos indicadors pràctics per facilitar la presa de decisions i millorar la governabilitat dels municipis mediterranis. A Catalunya, l'INSETUR de la UDG assumeix el lideratge del projecte, que compta amb socis a Itàlia, Croàcia, Xipre i Andalusia. Calonge i Sant Antoni, Sitges i Torredembarra són els tres municipis catalans que participen en la primera fase. Des del novembre passat ja recullen dades dels indicadors que s'utilitzaran com a eina per a la presa de decisions de cara a aconseguir una major sostenibilitat de l'activitat turística.
I Santa Cristina d'Aro incrementa i millora les zones de joc i esbarjo amb la participació ciutadana. Les actuacions s'han fet seguint les demandes dels ciutadans del municipi, segons la regidora de Participació i Ensenyament, Sònia Pujol. Entre les millores, amb una inversió global de més de 150.000 euros, cal destacar el parc de Calistènia, el primer de la zona, i els nous parcs infantils de les places Països Catalans i Bella Pedra, Paula Boira.
El parc de Calistènia, que s'ha instal·lat a la zona de la Teulera, al costat d'un parc de salut, intenta oferir una nova oferta lúdica i esportiva al municipi. La calistènia és un sistema d'exercici físic que es fa amb el propi pes corporal i que centra l'interès en el moviment de grups musculars, més que no pas en la potència i l'esforç. La finalitat és desenvolupar l'agilitat, la força física i la flexibilitat, ajudant a modelar el cos, millorar la postura i definir un bon contorn corporal. D'altra banda, s'ha creat i millorat àrees de jocs infantils a les diferents urbanitzacions del municipi, on es col·locaran taules de ping-pong, giratoris, balancins, molles, porteries, nous bancs i es canviaran els seients dels gronxadors. Les urbanitzacions beneficiàries seran Mastre Empat, Rosa Mar, Sant Miquel d'Aro i Roca de Malvet, però també les places del Salvador Bonet, el sector Masplà, Font Picant i la piscina de Belloc.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Un minut i serà un quart de 9 del matí. A Palafrugell acaben d'obrir l'espai LGBTI, un servei adreçat especialment a aquelles persones que pateixen qualsevol situació de discriminació per LGTBI-fòbia. El nou espai també vol ajudar a sensibilitzar tota la població sobre la diversitat sexual i l'expressió de gènere, David Parrenyó.
L'espai LGTBI es troba ubicat al carrer Pals i disposa d'un servei d'atenció integrat que està obert el tercer dimecres de cada mes amb cita prèvia. Ofereix informació i assessorament, atenció social, incidències i acompanyament psicològic. Aquest primer any del seu naixement, l'espai LGTBI durà a terme actes de sensibilització i formació per a professionals. L'atenció per a persones LGTBI és professionalitzada i, sobretot, confidencial.
Mònica Tauste, bon dia.
Hola, bon dia.
La Mònica Tauste és la regidora de Polítiques d'Igualtat i Habitatge de Palafrugell i parlem amb ella sobre aquest assumpte. Senyora Tauste, sobre aquest nou espai LGBTI, ja ho diré bé, cada vegada li anem afegint més lletres als acrònims, LGTBI, ara, sobre aquest espai, dic, crec que és el primer que es dedica a aquest aspecte de tota la comarca, el Baix Empordà, és així?
Sí, sí, és així, de moment som els primers.
Escolti, com es pot fer per sensibilitzar en entorns més, no sé si dir-ne rurals, o en entorns de pobles més petits, sobre aquesta diversitat de gènere?
Bueno, sempre amb educació, jo crec que sensibilitzant primer els més petits, i d'aquí ja els més petits ens sensibilitzen a la resta, no?
Vaja, en aquest sentit, aquest espai serà clau per aquesta escomesa.
Sí, clar.
Escolti, i d'on surt la iniciativa? En quin moment prenen aquesta decisió? Quins són els indicadors que els hi fan pensar que un espai com aquest és necessari en un poble com Palafrugell?
Bueno, doncs, sempre hem optat per la igualtat en tots els sentits i bueno, creiem que és un espai que pot servir per la gent que encara, per dir-ho d'alguna manera, està tancada a l'armari o tenen molts de problemes a l'hora d'anar a escola.
Tenen algun tipus d'indicador o de dada que posi sobre la taula el gruix de població que encara viu, com deia vostè, dins de l'armari, que tenen algun problema a l'hora d'expressar-ho? Per tant, tenen alguns indicadors que ho delimitin?
Bueno, sabem d'alguns casos que el no tenir obert encara l'espai LGTBI han hagut d'anar fins a Barcelona.
Uh-huh. Senyora Tauste, vostè, dèiem, és regidora d'Igualtat i és regidora també de Polítiques d'Igualtat i d'Habitatge. En termes d'igualtat, aquesta setmana hem sabut que l'Associació de Suport a la Dona, de Palafrugell Plega, diuen, primer, per la manca de voluntariat, i segon, parlen també de manca de suport econòmic per part de l'administració, de l'Ajuntament.
Bueno, que jo sàpiga, tenen una subvenció que està prou bé.
Deien, tenim una subvenció de 5.000 euros, diuen que és menys del que necessitem, menys del que demanem, i és menys del que ens cal per poder seguir endavant amb l'activitat.
Bueno, això és cosa d'ells. La veritat és que nosaltres creiem que en un principi 5.000 euros està força bé per fer qualsevol activitat.
També en matèria d'igualtat respecte a les dones, no sé si hi ha previst fer el dia 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona, a Palafrugell.
Bueno, el Dia Internacional de la Dona l'hem dividit en 3 dies diferents. El dia 8 de març a les 12 hi ha l'acte de comiat i reconeixement de l'Associació Suport a la Dona, ja que són 20 anys treballant amb ell.
Sí.
A les 7 de la tarda tenim la lectura de la Gracieta Evangelista, una treballadora de fàbrica Lletra Ferida, a la biblioteca. Després, el 9 de març, a 5:45, tenim l'Hora del Conte, que seria, elles són les protagonistes, també a la biblioteca.
Seria, disculpi, que no l'hem sentida bé?
A la biblioteca.
Val.
L'Hora del Conte és a la biblioteca també, a 5:45. A 9:15... tenim el primer sopar de dona al centre fraternal, que, bueno, es tracta de que cada dona porti alguna cosa per menjar i per compartir entre totes. I després, el 10 de març, ja tenim la sisena Vicky Marató a l'arxiu, de 10 del matí fins a 1.
Vicky Marató a l'arxiu? I en què consisteix això? Vinculat, diguem-ne, al 8 de març?
Aquest any hem fet sobre les dones i la política.
Val.
I consisteix a entrar a les dades sobre dones que, la Palafrugell sobretot, que s'han dedicat a la política.
Val.
Dades que estan contrastades prèviament.
Uh-huh. Senyora Tauste, un altre dels seus àmbits d'actuació és el que fa referència a les polítiques d'habitatge. Voldria saber què estan fent en aquesta matèria i especialment què s'està fent amb les ocupacions. Fa uns mesos explicàvem en aquest mateix programa que s'havien descobert, desmantellat, màfies que es dedicaven a l'ocupació il·legal de pisos. Passava a Palafrugell, havia passat també a la Bisbal, havia passat a altres pobles, i voldria saber també, voldria preguntar-li també sobre un particular, sobre un desnonament en particular del qual ens en van fer ressò també aquí fa un parell de setmanes al carrer Camèlia. Anem primer pel tema d'això, no?, de polítiques d'habitatge. Què s'està fent des de la seva àrea?
Bueno, ara mateix estem mirant de fer un pla per tal d'evitar tot el tema d'ocupació. El que passa que el tema és complicat i difícil. Per tant, si ens deixeu un mes així, us ho explicarem més detalladament i hi ha solucions sobre la taula.
Uh-huh. Solucions per evitar les ocupacions o solucions que han d'anar encaminades també a reubicar les persones que ocupen pisos en funció de la tipologia?
Estem intentant que les solucions siguin tant per evitar els desnonaments com perquè no torni a haver-hi aquestes màfies d'ocupació. Bueno,
No sé si tenen algun tipus de cens o control sobre els pisos que hi ha ocupats en aquest moment a Palafrugell.
Sí. La gent normalment s'empadrona en el pis que estan ocupant i aquestes són les dades que tenim actualment.
Ah, s'empadrona el pis ocupat, però escolti, per desconeixement, però per empadronar-se no calen contractes de lloguer i aquest tipus de coses?
Sí, la gent va i s'apunta i a veure si pot treure alguna cosa, però tenim aquest llistat.
Li preguntava també sobre aquest particular d'aquest desnonament del carrer Camèlia, que es va convocar un dia, es va aconseguir ajornar una setmana i després, arran també de la pressió veïnal, es va aconseguir ajornar 3 mesos més. No sé si ha tingut ocasió de parlar amb la família que està amb aquesta amenaça de desnonament.
No, jo no he tingut ocasió. Això va parlar la senyora Roser Massaguer, que és la de la nostra social. I va estar allà ella el dia del desnonament, del primer desnonament, i del segon també va anar ella.
Per tant, no sabem encara quins són els següents passos que es poden fer amb aquesta família, eh?
Bueno, ho estem estudiant, eh? No ha quedat aquí. Estem mirant a veure si trobem algun domicili o què podem fer amb aquesta família.
Quin és el cens ara mateix de pisos que, o de possibilitats que té l'Ajuntament de reubicar famílies?
Molt pocs.
Sí, sembla ser. De fet, aquest és un problema, crec, bastant endèmic de molts pobles del Baix Empordà. Senyora sí. Mònica Tauste, regidora de Polítiques d'Igualtat i Habitatge de Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada, per parlar una mica d'aquest espai LGBTI que, recordem, s'acaba d'obrir a Palafrugell. Recordem les dades i la seva ubicació, per si algú vol anar-hi, per cert.
Sí, la situació és al carrer de Pals número 77. L'horari és el tercer dimecres de cada mes, de 4 a 6 de la tarda. I s'ha de demanar cita prèvia. El número de telèfon és el 972-61-1879 o si no, per mail a espai.lgtbi@palafrugell.cat.
Perfecte.
També m'agradaria destacar que tenim la pàgina de Facebook, que és espai.lgtbi Palafrugell, per qui ens vulgui seguir.
Doncs, senyora Tauste, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. D'aquí 7 minuts seran 8:45 del matí. Saludem en Gerard Escatxa. Gerard, bon dia.
Bon dia a tothom.
Més notícies al Supermatí. L'Auditori Espai Ter va tancar el 2017 assolint xifres rècord des del seu inici. Durant l'any passat es van programar més de 100 activitats i l'assistència també va augmentar en comparació al 2016, Gerard.
L'assistència a l'Espai Ter va arribar als 26.000 assistents. L'augment és gràcies a l'increment d'activitats que es fan. Entre les activitats més destacades, però, hi ha les destinades a l'activitat professional de música i d'arts escèniques. L'èxit d'aquesta temporada ve per la nova política de preus que s'ha aplicat, segons han explicat fonts d'Espai Ter. Entre la nova política hi ha l'abonament T5 i el paquet d'orquestres. L'abonament permet assistir a 5 espectacles per 50 euros, mentre que el paquet permet accés a concerts del cicle de grans orquestres per 22. L'Espai Ter també ha vist com s'ha incrementat el nombre d'estudiants a les instal·lacions. Durant el 2017, gairebé 6.000 estudiants del municipi i de la comarca del Baix Empordà van participar en diferents activitats. Per al 2018 es vol mantenir la mateixa dinàmica i reforçar l'apartat congressual, el programa educatiu i la captació de públic de poblacions veïnes.
Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé, bé, aquí.
Anar fent, eh?
Anar fent.
Portant el programa.
Un dia més.
La gent gran de Palafrugell homenatge a Rodolfo Candelaria. Se li agraeix la seva implicació amb el Consell de la Gent Gran. Se li va concedir un pin amb el logo de l'entitat que ell mateix havia dissenyat, Dani.
La regidora de Gent Gran de Palafrugell, Maite Frigola, explica a Ràdio Capital per què és l'homenatge.
Honora molt el Consell de la Gent Gran de que li hagin fet aquest reconeixement i aquest mèrit, perquè la veritat és que és una persona, en Rodolfo, que sempre ha col·laborat i col·labora amb tot el que se li demana al poble. Vull dir, és una persona que, com podeu entendre, doncs molt propera a tothom, una persona que no et diu mai que no, i per tant penso que és un reconeixement doncs molt, molt merescut en aquest sentit.
En Rodolfo i en Josep Maria Ricard, que és soci de la cooperativa d'habitatge Sostre Cívica, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital el seu projecte per instal·lar un espai de cohabitatge a Sant Feliu de Guíxols. És un model alternatiu d'accés a l'habitatge que permet a una comunitat de persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, i això sí, a un preu inferior al del mercat, Dani.
El Baix Empordà serà el primer territori de les comarques gironines on es portarà a la pràctica. És un projecte que impulsen persones d'entre 55 i 70 anys. Ricard ha explicat com s'ha impulsat el projecte.
Una sèrie d'habitacions, no sé, una quantitat que puguin cabre, etc., obrir-lo a un hotel, per dir-ho alguna cosa així, apartaments per la gent gran, no? O sigui, perquè, clar, poden ser turistes, poden ser gent del país, que, bueno, tant als àpats, la gent que trobarà al seu costat, com les activitats que es faran, diguem-ne, bueno, és com un resort, diguem-ne, per la gent gran.
I detallava quins beneficis podien aportar al poble.
El que intentem és integrar-nos en el poble, fer activitats pel poble socials i, per l'altra banda, viure, diguem-ne, com a exemple de que d'aquesta manera la gent gran es pot, diguem-ne, viure. És a dir, la vellesa activa portarà les últimes conseqüències.
Això que deia, la vellesa, el cohabitatge és la vellesa activa, portarà les últimes conseqüències.
Doncs gràcies, Dani. Són les 8 del matí i 27 minuts.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I a punt, temps per la informació esportiva. I parlem de gimnàstica rítmica. Després de la primera jornada de nivell B, aquest diumenge 18 de febrer s'ha celebrat a Palafrugell la primera jornada de nivell A i obert de la Lliga Territorial Escolar de Gimnàstica Artística de la demarcació de Girona. Alba Cabrera.
La Lliga Territorial Escolar és una competició que se celebra anualment a la demarcació de Girona perquè les gimnastes assoleixin marques per pujar o baixar de categoria territorial de cara a l'any vinent, on hi ha nivell A i nivell B. Aquesta lliga se celebra en tres jornades diferents a diverses seus territorials per destriar tres primeres classificades de cadascuna de les modalitats, categories i nivells convocats per participar a la quarta i darrera jornada. Aquesta primera jornada de nivell A, celebrada a Palafrugell, hem volgut destacar les classificades del Baix Empordà que participaran de la segona jornada. Per conèixer les posicions, els noms i les categories de les classificades, podeu consultar la informació que publiquem a la secció d'esports del nostre web radiocapital.cat, ja que, per sort, la llista és extensa. El que sí us avancem ara és que a la segona jornada de nivell A d'aquesta competició territorial de gimnàstica rítmica de les escoles hi haurà la presència dels següents clubs del Baix Empordà: el Club de Gimnàstica Montgrí, l'Institut Municipal d'Esports de Palafrugell, l'Escola de Gimnàstica Rítmica d'Ullà, el Gimnàs El Griu de la Bisbal, el Club Esportiu Ritmar de Sant Antoni de Calonja i l'Escola de Gimnàstica Artística de Pals. Per últim, recordar que la final territorial serà del 18 al 20 de maig a Girona i a Salt i podreu consultar el recorregut que hi facin les gimnastes del Baix Empordà al nostre web.
Gràcies, Alba Cabrera. I de l'Alba Cabrera a l'Alba Elegida, amb la que repassem alguns apunts de l'actualitat d'àmbit general. El jutge Pablo Llarena dicta un ordre de detenció a l'estat espanyol contra Ana Gabriel, però de moment no n'emet cap d'internacional. El magistrat també evita de moment obrir la via de l'extradició, Alba.
En una interlocutòria de dues pàgines, el jutge diu que un cop constatat que Gabriel no s'ha presentat sense al·legar una causa legítima, transforma l'ordre de citació en una de detenció. Per aquest motiu, ordena les forces de seguretat de l'Estat la detenció i posa a disposició judicial de Gabriel, a més de l'obertura d'una peça separada.
I l'audiència fixa fiances de 400.000 euros, l'Audiència de Barcelona, de 400.000 euros, deien, per Fèlix Millet, i de 100.000 euros per Jordi Montull, per tal que puguin sortir de la presó. Els magistrats imposen aquestes quantitats pel fet d'entendre que hi ha risc de fuga, tot i l'avançada edat i l'arrelament, Alba.
El tribunal considera que el fet de tenir família o altres mostres d'arrelament no suposen una anul·lació del risc de fugida. En cas de satisfer aquestes fiances, Millet i Montull hauran d'entregar el passaport, no podran sortir del territori espanyol i s'hauran de presentar al jutjat cada mes.
La Junta d'IFEMA avala la retirada de l'obra d'art de Santiago Sierra a Arco Madrid. La reunió s'ha celebrat a instàncies de l'Ajuntament de Madrid, contrària a la decisió i que demanava una rectificació. Estem parlant d'aquest artista que exposava una obra d'art anomenada Presos polítics a l'Espanya del segle XXI i que l'organització d'Arco, que és aquesta fira d'art contemporani, ha decidit retirar per no generar polèmica.
La reunió s'ha celebrat a instàncies de l'Ajuntament de Madrid, que s'ha mostrat molt contrari a la decisió i ha demanat una rectificació. L'obra incluïa els rostres pixelats del vicepresident destituït pel 155 Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya Jordi Sánchez i el president d'Òmnium Jordi Cuixart per denunciar l'existència de presos polítics a l'Estat. Des de l'Ajuntament de Madrid es referma el compromís amb la llibertat artística com un dels valors fonamentals en una Fira d'Art Contemporani referent a nivell internacional i un aparador de la seva activitat.
Gràcies, Alba Elegide. I acabat aquest repàs a les notícies més destacades del dia, és el temps de l'opinió. I avui arriba en una ració doble i, a més, en una ració pràcticament monotemàtica. Arriba de la mà primer d'en Dani Chicano.
Jo crec que ja podem dir dictadura, sense eufemismes, sense manies. Assumim la realitat i enduïm la lluita. Rebel·lem-nos o haurem d'entomar les conseqüències de la nostra covardia. L'ambient ja és irrespirable. La darrera mostra ha estat la censura de l'obra de l'artista Santiago Sierra a la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid, Arco. Ha transcendit que l'obra, una peça de denúncia sobre l'existència inequívoca de presos polítics a l'Estat espanyol, ha estat enretirada per evitar la polèmica. Això ens dona una idea de quina mena de creació, i no només pel que fa a l'art visual o plàstic, sinó de qualsevol tipus, cinematogràfic, escènic, musical, en definitiva, quina mena de cultura és la que pretenen les elites i les oligarquies que dirigeixen el país que consumim els ciutadans. Una cultura escèptica, superficial, neutra, inofensiva, que no incomodi i, sobretot, que no descobreixi les vergonyes del poder, la seva manera de maniobrar per mantenir-nos a tots sota el seu jou. La principal missió de l'art és precisament fomentar la polèmica, provocar el debat, fer reflexionar a la ciutadania, empoderar-la, que en diuen ara, i avançar. Aquesta és la seva principal missió. Però n'hi ha que no volen que pensem. Una societat culta i mínimament informada és una societat que tendeix a aspirar a ser lliure. Està molt trillada, però és ben certa aquella sentència d'Ovidi Montllor sobre la intolerància. Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a la qual no li agrada que es parli, s'escriga i es pense, efectivament. És la mateixa gent que vol escanyar l'escola catalana, un model d'èxit comprovat, un tresor que hem de defensar amb ungles i dents. És la mateixa gent que vol empresonar rapers per la seva rima punyent, descarnada, ofensiva per a les ànimes privilegiades, que posa al descobert amb llenguatge planer i, si cal, gruller, la hipocresia de la classe governant, de l'empresariat i d'aquesta pútrida monarquia que s'aguanta pels pèls. van voler prohibir el referèndum de l'1 d'octubre, la major proesa protagonitzada en anys per la societat catalana, però ho van fer i va ser un èxit. Han volgut censurar l'obra de Santiago Sierra i ara no li faltaran sales per exposar-la. L'ínclit Tribunal Suprem, riu-te'n de la separació de poders, ha decretat 3 anys i mig pel raper Baltònic, per dir que els Borbons són uns lladres i uns males peces. I ahir ja es va anunciar que una agrupació de sales i concerts de tot Catalunya, per solidaritzar-s'hi, l'ha inclòs en les seves programacions. Unes actuacions en què el hit serà, efectivament, no el Borbó, el tema assenyalat. Són 25 sales i festivals que han fet un pas endavant, i algun d'ells no pas poc significatius. Black Music Festival, Barna Sants, Canet Rock, Cruïlla, Mercat de Música Viva de Vic, Primavera Sound o estrenes programada amb Baltònic. Efecte Streisand, se'n diu. I aquests cretins de l'estat espanyol, dels seus mitjans afins, de la judicatura i de l'oligarquia, que els té a tots agafats pels collons, encara no ho han après. Llibertat presos polítics catalans, llibertat presos del Sasso.
Dani Chicano, periodista i director de la revista dedicada a les arts escèniques, la revista Proscenium. Dèiem, avui tenim ració doble de comentari, la segona píndola d'opinió ens arriba de la mà de l'escriptor empordanès Adrià Pujol.
Hola, bon dia, estimats i estimades. Avui m'agradaria explicar-vos alguna cosa interessant o alguna cosa, si més no, que us alegrés al matí i si pot ser el dinar i si pot ser fins a ben dinat i fins que us aneu al llit, però és que no tinc ni l'esma ni les ganes. Porto uns dies, portem uns dies tots plegats que fan que costi molt explicar coses interessants o coses constructives. Tenim aquest nano, aquest raper amb el Tònic, 3 anys i mig, li demanen 3 anys i mig de presó. Tenim l'Armengol Gassiot, a qui em demanen 11 i mig per haver fet política a la universitat. Tenim l'altre, el Pablo Hasél, l'altre raper. Tenim la collonada aquesta d'Arco, que treuen o retiren una obra d'art, retiren una collonada immensa sobre els presos polítics pixelats, per rebaixar la tensió de l'ambient, diuen. Tenim les ordres de cerca i captura, o de com es digui aquesta merda, cap a l'Anna Gabriel, cap al govern català exiliat. Tenim l'altra part del govern a la presó. La llei Mordassa fa i desfà. Tenim els 4 fills de puta de Madrid tornant a treure el tema de l'escola catalana, tornant a posar sobre la taula la mentida que diu que Catalunya bla, 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 bla. I tenim tota la corrua de fills de puta, robant, desfilant impunes cada dia per la televisió, pels ministeris, pels consolats, pels ajuntaments. Tenim tot això. Tenim la Generalitat intervinguda. Tenim un embassament de merda, que deien Pla, o que diuen Pla al seu llibre pòstum. Tenim un embassament de merda gegant, i aquest embassament de merda gegant es diu Espanya. Això ens ho diu en Josep Pla des de la tomba, ens ho diu en Josep Pla des de l'últim llibre aquest que han tret, el Fer-se totes les il·lusions possibles. Sembla que ens colloni també des del títol. En fi, ja veieu com estic fins als collons, però fins als collons, estic per cagar-me amb tot, per cremar la barraca, perquè, bueno, de fet, us seré sincer, el que tinc és una gran... el que sento és una gran impotència, i mentrestant el Borbó encara hi és. El Borbó, tota aquella família que hauria de... A veure, com ho podria dir perquè no m'empurin, que diuen ara... És igual, tota aquesta família borbònica, tota aquesta excrementència reial que hauria de desaparèixer del mapa. Bon dia, vinga, que vagi bé.
I així s'han quedat de gust, tant en Dani Chicano com l'Adrià Pujol.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Fem una petita pausa, agafem una mica d'aire i vaja, jo crec que ja comencem a fer les maletes i agafem una muda per si hem d'anar cap al Tribunal Suprem i tornem de seguida.
Els dijous...
De 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele.
Ningú no és perfecte.
Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Precisament del Ningú no és perfecte parlem ara mateix al Supermatí. I per fer-ho saludem a l'Ignasi Herbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com anem?
Bé, costarà remuntar, eh?
Costarà mantenir nivell, eh? Bueno, jo quasi que prefereixo... Home. Jo quasi que quasi, gairebé que prefereixo desescalar, que diuen ara, eh? Déu-n'hi-do.
Meravellosos comentaris. Bé, sí.
Escolta, dèiem, l'Ignasi és el director del Ningú no és perfecte, que aquesta nit emetem a Ràdio Capital a partir de les 10 del vespre, i en el que parlarem de què, Ignasi?
Doncs mira, avui parlarem de monarques, però de monarques que molen, no com altres, i que ens agraden.
De veritat.
Sí, home, avui parlem...
Entre uns i altres, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. No, avui fem Black Panther, que és Pantera Negra, que és, sí. Fem un especial, parlem de la pel·lícula, comentarem també anècdotes d'on surt la llengua de Wakanda, i parlarem d'aquest rei de Wakanda, aquest monarca... que, a més, és un superheroi.
Què vol dir, és un superheroi? Per què?
És un superheroi de Marvel. De,
ah, val. De Marvel, sí. Sí. De fet, ens en vas parlar la setmana passada, Black Panther, ja dono per fet que l'has vista, i a tu què t'ha semblat?
Sí, i tant. Molt bé. És molt recomanable, és una pel·lícula, a més, que no sé si t'has fixat les xifres, però són realment astronòmiques. Suposo que és una pel·lícula que també, des de la comunitat afroamericana, la primera pel·lícula d'un superheroi negre, han abraçat completament, i d'aquí que els resultats econòmics siguin espectaculars. S'ha convertit en la pel·lícula que més recaptació ha aconseguit en 4 dies.
Carai, deies la setmana passada, és una pel·lícula... Perdó, deies, és un superheroi així com de segona fila, i la Marvel ha decidit treure-la a primer nivell. Creus que han aconseguit situar-lo ja oficialment al primer nivell?
Jo no diria tant, perquè encara, o sigui, a nivell de còmic, és un personatge secundari, jo crec que difícilment podrà convertir-se en un principal, però sí que el cinema ajuda. I Marvel el que està aconseguint és pel·lícules basades en personatges secundaris de l'editorial triomfin com si fossin personatges principals, però evidentment davant d'un equip com Vengadores liderant, ja. Trobo que no, però com a personatge d'acompanyament sí que queda molt bé.
Black Panther, per tant, tema principal del Ningú no és perfecte d'avui a partir de les 10 de la nit a Ràdio Capital, i sempre que vulgueu a radiocapital.cat. I Ignasi, parlem de cinema, parlem d'estrenes que podem veure aquest cap de setmana.
Sí, parlem d'estrenes i comencem, si de cas, amb l'última nominada a millor pel·lícula als Oscars que queda per estrenar, que arriba aquest divendres, i és Lady Bird, que té 5 nominacions.
Doncs vinga.
Aquesta pel·lícula ens parla... És una mica autobiogràfica, entre cometes, però no exactament, perquè la història és inventada, però sí que la directora, que és la Greta Gerwig, que aquesta senyora, a més, és directora, i l'hem vista per això com a actriu, que és una més coneguda en pel·lícules com Frances Ha i Lola Versus. De Frances Ha, per cert, en va escriure també el guió. I en aquesta pel·lícula es parla de la història d'una adolescent que es diu Christine, però és que a ella no li agrada que li diguin Christine, sinó que li agrada que li diguin Lady Bird, no? Té aquesta cosa. El cas és que viu a Sacramento, que és un poble així una mica... Bueno, és un poble, molt de poble, dels Estats Units. I ella el que vol és una vida més cosmopolita, ha d'anar a la universitat, ha de triar quina universitat vol anar, i bé, tots aquests típics problemes que, a més, té amb la seva mare i les dificultats econòmiques que per ella poden implicar començar aquesta nova etapa universitària. Una pel·lícula que ha vingut també bastant avalada, ja m'han dit, nominada a l'Òscar i per la crítica, i que tothom l'està deixant molt bé. Jo en tinc ganes.
Deies ubicada a Sacramento, m'estava imaginant. Sacramento és el Sant Jordi d'Esvalls d'Amèrica, eh?
Sí, més o menys.
Oh, un poble així.
Seria això. Sí,
molt bé.
Sí,
doncs escolta, recordem el títol de la pel·lícula, va.
Lady Bird,
l'última nominada als Òscar, com deia l'Ignasi, que s'estrena aquest cap de setmana, i per tant la recomanem, eh? Ai, espera, que la setmana passada vam dir que posaríem efectillos. La recomanem, eh?
Sí, la recomanem.
Posem l'efecte d'alegria. Vinga. Què més tenim?
Molt bé.
Quins efectes més patilleros que tenim, eh?
Que, sí, saps què passa? Que no hi penso a buscar-ne entre setmana i ara quan d'allò es dic, hòstia, què té?
La setmana que ve, si és que no, si la ràdio continua oberta, t'ho recordaré.
Molt bé. Va, què més tenim?
Vinga, anem per la següent, que és Tot el dinero del mundo, que amb aquest títol en principi no diu res, però si te dic que és la pel·lícula a la que Kevin Spacey li han fet un bigoti de Superman...
Com?
Comença a sonar...
Què vol dir un bigoti de Superman?
Bueno, tu saps que l'última pel·lícula de que sortia el Superman a la Liga de la Justícia li van haver de borrar el bigoti digitalment.
Ah, no ho sabia. No.
Sí.
No sé, jo aquestes coses les expliques tu i a mi si no m'ho expliques tu no m'ho explica ningú, home.
Sí, li van haver de... Perquè el tio estava rodant Missió Impossible, la sisena part, i era fa de dolent i porta bigoti. I aleshores no es podia tallar el bigoti perquè les escenes de Superman les va haver de tornar a rodar perquè la pel·lícula va tenir tota una sèrie de problemes. Total, que va haver de rodar la pel·li a la cinta de Superman amb bigoti, llavors li van borrar digitalment i va quedar com un nyap.
Ja,
el cas és que una mica és... La cosa aquesta li ha passat a Kevin Spacey. I, Sony, en aquest cas, Ridley Scott, director d'aquesta pel·lícula, tenia una patata calenta. És a dir, havia fet una pel·lícula amb Kevin Spacey de protagonista secundari, una pel·lícula que apuntava a nominacions als Oscars i tot plegat, i de cop i volta, mes d'octubre, salta l'escàndol sexual primer de Harvey Weinstein, que comporta, a banda de l'escàndol sexual, que totes les pel·lícules produïdes per Harvey Weinstein ningú les vol estrenar, cap cinema les vol estrenar, i les poques que arriben fracassen estrepitosament. És una ruïna absoluta.
Yeah.
Enmig de tot això, salta l'escàndol Kevin Spacey, que l'actor Anthony Rapp explica que Spacey es va extralimitar amb ell, no sabem exactament de quina manera, però ja ens ho podem imaginar, quan només tenia 14 anys, que era menor d'edat. Aleshores comencen a sortir altres casos de tocaments per part de Kevin Spacey. De la nit al dia es converteix en el nou pària de Hollywood, Netflix l'acomiada de House of Cards,
sí.
I llavors Ridley Scott i Sony, que tenen aquesta pel·lícula, veuen a venir que això serà un fracàs important, que ningú l'anirà a veure. Per tant, quina és la solució? Clar, o no estrenar la pel·lícula, o directament borrar aquesta espècie de la pel·lícula i inserir un altre actor en
no,
el seu lloc.
No pot ser.
Sí? Sí. Adivina per quina de les dues van optar.
Esborrar digitalment.
Correcte, perquè la pel·lícula s'acaba d'estrenar. O sigui que tenim aquestes noves escenes, que per cert les ha protagonitzat l'actor Christopher Plummer, que substitueix Kevin Spacey. Per tant, si en algun moment de la pel·lícula noteu les escenes de Plummer amb un croma a darrere, doncs té la seva explicació.
Mare de Déu. I, vaja. I, bueno, i tot això, la pel·lícula està bé o no està bé?
Sí, la pel·lícula s'ha salvat de les males crítiques que hagués tingut si Kevin Spacey s'hagués estrenat a la versió amb Kevin Spacey. Aquesta una mica doble moral americana, no? Però, atenció, el millor de tot és que ha obtingut només una nominació als Oscar a millor actor secundari per Christopher Plummer, que és justament el tio del croma.
Hòstia. Però vols dir que no és una nominació política?
Jo crec que sí. Jo crec que sí,
té pinta.
Però és que també ho podrien haver obviat una mica, em sembla,
ja,
però...
Ja.
No sé, en tot cas la història està basada en fets reals, en un segrest que va tenir lloc a Itàlia als anys 70, que va ser segrestat el net del multimilionari Jean-Paul Getty, un magnat del petroli, i el tio era tan avariciós que no estava disposat a donar ni un cèntim per alliberar el seu net. D'aquí doncs, va venir una sèrie de conflictes amb els pares de la criatura i tota la història, que són el Mark Wahlberg i la Michelle Williams a la pel·lícula.
Molt bé. La recomanem, per tant?
No ho sé. Bueno, és un Ridley Scott. Bé, Ridley Scott és capaç del millor i del pitjor. Per tant, no m'atreveixo a dir res.
Ai, ara no sé quin efecte
de
posar, noi.
No sé. L'efecte ni fred ni calor.
Efecte ni fred ni calor. Home, mira, tinc un efecte d'esclafit, però... De l'esclafit aquest que hi va haver cistella, que vam gravar un àudio, però...
Sí, en teoria semblaria interessant, la història també potent, el que passa és que tot el nyap aquest de Kevin Spacey i mig, jo trobo que...
Bueno, va, ja que parlem de Kevin Spacey i de, dels seus abusos i aquestes coses, posarem un efecte... Mira, a veure, posarem aquest, a veure què et sembla. Sí? Compres?
Bueno, sí, sí, compro, va. Vinga.
Va, més coses, home, que estem aquí empanats.
Vinga, anem per una altra. Jo, Tònia, pel·lícula basada en una història real. Suposo que aquí molta gent recorda conflicte als anys 90 en els Jocs Olímpics d'hivern entre Tonya Harding i Nancy Kerrigan.
I tant, tothom.
Les dues patinadores.
Tothom ho recorda, i tant que sí.
Bueno, sí, per si acaso ho explico.
Val, millor, sí, sí, perquè segur que hi ha algú molt, molt despistat.
Segurament. Bé, el cas és que Tonya Harding, per qui no ho sàpiga, és la patinadora més odiada del món perquè, segons sembla, va contractar un pinxo perquè casqués directament a la seva competidora Nancy Kerrigan quan ningú ho pogués presenciar. Aleshores, sí que es va poder com demostrar que havia estat ella que havia contractat algú perquè bueno, la calentés una mica. El cas és que aquesta agressió va fer que Nancy Kerrigan no pogués participar en els Jocs Olímpics i Tonya Harding no tingués competència. El cas és que Harding es va sotmetre a un judici per tot això i al final va ser declarada persona non grata en el circuit professional de patinatge i, a més, va ser sancionada de per vida a la pràctica del patinatge. O sigui que la cosa va sortir bastant malament. Sí, d'aquesta anècdota n'han fet una pel·lícula que explica tota aquesta història. El més interessant potser sigui la seva protagonista, que és Margot Robbie, que...
ens agrada molt Margot Robbie.
Sí, ens agrada. Aquí es vol reivindicar una mica com a actriu que pot fer coses interessants. Sí, no? Sí. Per mi el Lobo de Wall Street ja ho demostrava.
Sí, absolutament, sí.
Sí, però bé, en aquest cas és un paper una mica fet a mida per aconseguir alguna nominació a l'Oscar i tal, que sí que ha aconseguit, per cert, la nominació a l'Oscar a la millor actriu, que era una mica l'objectiu ja que tenia aquesta pel·lícula.
Uh-huh. Molt bé, recordem el títol de la pel·li.
Jo, Tònia,
i la recomanem o no, aquesta?
Aquesta? Bé, no ho sé. Sí, va, vinga, per veure...
Quina indefinició, sembles dels comuns, home, a veure...
Sí, home, sí, abans Lady Bird, però sí, va.
Abans Lady Bird, sí. Ignasi, gràcies i tornem la setmana que ve.
Doncs vinga, una abraçada ben forta.
Adéu, fins dijous. Adéu. Això, fins dijous. Ah, per cert, escolta, que dijous que ve, que tu parlaràs amb en Dani, que no hi seré jo.
Ah, molt bé, doncs que t'aprovi el dia de festa.
Vinga, va, això espero. Apa, adéu.
Una abraçada, adéu.
Adéu, anem a l'agenda. Agenda que repassem habitualment amb en Pau Ponsetti i que comencem avui explicant-vos que al Museu del Suro de Palafrugell, a 7:45 del vespre, hi haurà la conferència Els paisatges de la industrialització, la ruta del patrimoni industrial de l'Empordà, Pau.
En el marc de l'exposició Empordà Industrial, la qual ens dona una visió integrada d'un període històric, la industrialització, que ha estat un dels més destacats de la nostra història contemporània de Catalunya, avui Eusebi Casanelles, comissari de l'exposició, exdirector del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i membre de la Comissió Executiva del Comitè Internacional per a la Conservació del Patrimoni Industrial, serà l'encarregat de dur a terme la conferència El paisatge de la industrialització, la ruta del patrimoni industrial de l'Empordà.
I a la Biblioteca Municipal a les 7 de la tarda hi haurà el Club de Lectura on avui es parlarà del llibre Crematorio de Rafael Chirbes.
Joan Soler i David Figuerola seran els encarregats de conduir el Club de Lectura d'avui dimarts on parlaran sobre l'obra de Rafael Chirbes, Crematorio. En aquesta obra, Chirbes desplega un món abandonat pels déus en el qual les paraules i les idees són només embolcalls i l'art i la literatura joguines inútils. Rafael Chirbes se'ns mostra en aquesta gran novel·la més radical, més ferotge, més Francis Bacon i millor escriptor que mai.
I totes aquestes coses totes aquestes coses us les expliquem avui, que és dia 22 de febrer, el mateix dia en què moria Andy Warhol.
Andy tired, Andy take a little snooze.
Tie him up when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. You think about things and you think about blue. What a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream. Hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen. Can't tell them apart at all.
Dèiem, 22 de febrer, el mateix dia que va morir... Andy Warhol. Aquesta és la cançó que li feia David Bowie. Marc Clapés.
Va ser un pintor americà i una figura central en el moviment pop art. Després d'una llarga carrera com a il·lustrador comercial, es va fer famós a tot el món pels seus treballs com a pintor, cineasta, productor musical, escriptor o escultor. Es va fer famós també per la seva pertinença a cercles socials molt diversos, des de celebritats de Hollywood fins a persones bohèmies. És considerat com un dels artistes més famosos del segle XX, de manera que va aconseguir molt més que el que havia estat el seu gran somni, ser famós durant 15 minuts. Va morir l'any 1987 a causa d'un atac de mort molt sobtat.
I també el mateix dia, un 22 de febrer, en el que naixia el cantant britànic James Blunt.
Va néixer l'any 1974 i els seus inicis van ser molt allunyats del món de la música. Blunt va seguir la tradició familiar i va formar part de l'exèrcit britànic, on va arribar a ser capità i va servir de reconeixement blindat amb la força d'intervenció de l'OTAN a Kosovo. De fet, va ser el primer oficial britànic en entrar-hi. Allà va escriure el seu èxit No Bravery. Un any després de deixar l'exèrcit, va iniciar-se al costat d'Emi com a cantant i compositor. El seu debut va ser Back to Bedlam, i encara que molta gent es pugui pensar que el primer senzill va ser el You Are Beautiful, realment la primera va ser Hike, almenys al Regne Unit. No va ser fins al tercer senzill, quan la fama del cantant va multiplicar-se i va superar la frontera del seu país, ara sí, amb el You Are Beautiful. You Are Beautiful li va servir també per guanyar un bon grapat de premis i començar una carrera musical que ja suma 5 discs, el darrer d'ells editat el 2017.
My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose her. Sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know.
Beautiful, James Blunt, que naixia un 22 de febrer, el mateix dia en el que som avui, el mateix dia en el que estem emetent aquest supermatí que està a punt d'acabar. I hem parlat amb la Mònica Tauste, que és regidora de Polítiques d'Igualtat i Habitatge de Palafrugell. Ens ha explicat que un dels objectius del nou espai LGTBI de Palafrugell és conscienciar la ciutadania.
Sempre hem optat per la igualtat en tot el sentit i bueno, creiem que és un espai que pot servir per la gent que encara, per dir-ho d'alguna manera, està tancada a l'armari o tenen molts de problemes a l'hora d'anar a escola
Servei que s'acaba d'obrir, com dèiem, a Palafrugell, servei adreçat especialment a aquelles persones que pateixen qualsevol situació de discriminació per LGTBI-fòbia. I estem a punt d'acabar el supermatí, falten res, escassos segons per arribar a les 9, i com sempre, avui no repassem sumari perquè no ens dona més temps, el que sí fem és repassar la previsió meteorològica, Martí Seguer.
Avui domini de cel ras i vent de tramuntana que bufa amb intensitat. Avui les temperatures es mouren entre un grau de mínima i els 11 de màxima. A la tarda el vent anirà perdent força i apareixeran alguns núvols. Segueix actiu l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per vent i per mar alterada. I divendres serà un dia fred, encara amb alguns núvols, i dissabte i diumenge remunta una mica la temperatura i seran jornades amb força sol.
Gràcies, Martí Seguer, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa que emetem cada dia a Ràdio Capital, Extra FM i a Ràdio Bisbal. Tornarem demà a les 8 del matí i a veure si tenim alguna bona notícia per explicar-vos. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dijous, gràcies per fer-nos confiança, sigueu feliços.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.